Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Bon dia i benvinguts a la nostra tertúlia, un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant, amb el nostre patrocinador que una vegada més està al nostre costat, com és Gestoria Fernández, aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant amb la tertúlia. Què seria la nostra vida sense les gestories que ens arreglen tants i tants papers i tantes coses? Si teniu algun dubte, alguna cosa, doncs Gestoria Fernández, que naturalment al carrer Eres de Vila 36 de Figueres, que us arreglarà i us ajudarà a aquests trasbalsos de papers i de coses que moltes vegades tenim els humans. Avui a la tertúlia parlem amb la Carmina Lázaro.
Bon dia.
Que m'han dit que emigres com els ocells, vull dir sí. Que els ocells veus que se'n van...
Emigra.
Que passa que venen els estornells, eh? Aquí no sé si us heu donat compte que cada vegada tenim unes bandades d'estornells.
Segueixo la natura.
La natura. Francesc Gaspar, regidor de l'Ajuntament de Vilafant. Bon dia. I també Joan Maria Bernils, regidor en aquest cas de l'Ajuntament de Figueres. Bon dia.
Molt bon dia.
Estem pendents avui. Avui és un dimarts especial en el fet de que encara es va parlant dels temes de la Dana. Avui eleccions als Estats Units, i avui diuen que l'Iran atacarà massa Israel aquesta nit després de les... Tothom està pendent d'aquest atac massiu de l'Iran contra Israel que pot desembocar en una nova... no sé si dir-li guerra mundial o un conflicte a l'Orient Mitjà, ja veiem que es van tirant les pedretes, i allò, jo soy feo pero Tomás, i allò que al final acaba, doncs, amb una d'això. Veiem tropes nord-coreanes a Ucrània, també, soldats nord-coreans que ja estan en guerra amb Ucrània, al costat de Rússia, bueno, allò que dius, home, això es va embolicant una miqueta. Però parlem de coses de casa. Veiem els polítics després d'aquesta dana terrible a València, d'augment 211 morts, augment perquè hi ha molta gent desapareguda, però que ara els polítics es van tirant els trastos pel cap. Ha sigut tu, ha sigut jo, i jo és allò que deia, no? Potser que callessin tots, ara és hora d'ajudar, de netejar, de que la gent torni a la seva normalitat dintre lo possible, perquè els que han perdut familiars i amics no és tan fàcil tornar a la normalitat. Però aquí ara ja hi el president de la Generalitat Valenciana presentava un pressupost de 31.250 milions d'euros. Dic, si encara no han netejat. Diu, a vegades per fer un pressupost de lo que sigui estan mesos o anys per fer un pressupost, i ara en dos dies han pogut fer un pressupost del que necessiten per... És que no s'entén això. Com ho veieu vosaltres?
Jo ja veig que, evidentment, això que deies al principi, penso que ara és el moment de posar-se, o sigui, de remengar-se la camisa i mirar aviam el que passa, no? Vull dir, i ajudar en tot el possible, que això serà llarg de recuperar, i llarg de recuperar sobretot per les famílies. No hi ha les que han perdut algun ésser estimat, que això ja serà horrorós per elles, sinó és aquestes altres famílies o persones que han perdut tot, perquè ho han perdut tot. I tot això trigarem anys. Que penso que, bueno, això del pressupost que deies, home, vull dir, hem estat veient que el senyor Mazón, president de la Generalitat Valenciana, ha estat fent sempre estimacions a la baixa, no? Vull dir, primer deia que la Dana se n'anava a les 6 de la tarda cap a Cuenca i que, per tant, tranquils. Llavors, és clar, no sé si era per despejar el cap de setmana aquest llarg perquè els turistes poguessin anar a València, que llavors encara haguessin tingut un major problema.
Els de Madrid estaven molt preocupats, eh?
Sí, perquè els ha tret el tren, eh?
El cap de setmana a València i l'autopista tallada, estava molt preocupat.
I el tren. I llavors, bueno, penso que després va demanar 500 persones que ja hi eren en allà, no? Vull dir que ja hi havien anat al matí perquè sabien que, bueno, que es necessitarien. De modo propi havien anat abans de demanar-ho. I després m'han estat demanant després 5.000, després no sé què, després donava 200 sí. i pico
jo de, me recordo de paraules d'en Rajoy, no sé si ho recordeu, amb el Prestige, salen unos hilitos
de pastelina.
De pastelina, no sé què.
Són frases històriques aquestes. Històriques,
sí, bueno, i una altra...
Des de, no sé, va liar allà a Galícia una de
patrones. I una altra, no sé si us en recordeu, quan hi havia moments de que la gent parlava de canvis climàtics, que l'M. Rajoy va sortir dient allò de... No, jo tinc un primo... Ai, ara anava dient fumo sol, que és que era llavors l'època que feien aquest
anunci.
Anunci. Tinc un primo en el meteorològic i m'ha dit que això és un cuento, que no hi ha canvi climàtic.
Sí, sí, sí.
No sé si se'n recordeu també d'aquestes declaracions. Vull dir que, per tant, m'assembla...
Bueno, podíem agafar de tants i tants polítics sí.
Declaracions. M'assembla a la baixa tot.
Passa que avui dia tot es guarda i després tot això surt, eh?
Sí, és una llàstima. No? És una llàstima que, veient les imatges, si poses a la televisió i apagues la veu i només mires els missatges, les imatges, poder te'n dones compte que valdria més que no parléssim tant i que anéssim per feina. No? Ja serà el moment, després de veure on té hagut la negligència, qui s'ha equivocat i per què, i ja ho analitzarem, i si cal depurar responsabilitats, entenc jo que ja s'adepurarà. Però ara per ara, lo important i lo necessari és ajudar aquesta gent, no? Perquè realment se'ls ha canviat la vida en hores, no?
I tant.
I els hi fa falta de tot i, bueno, i la qüestió és ajudar-los, no?
Sí, la gestió d'aquestes setmanes, i el que és evident, jo ho llegia l'altre dia en un reportatge al País, de que citant fons del mateix PP, en el qual deien que aquest govern de València és més un equip d'amics que no pas un equip de professionals. Vull dir, jo em sembla que s'està veient, no?, amb declaracions d'alguns consellers o consellera, del propi president. Vull dir, un govern autonòmic, un govern d'una comunitat autònoma ha de tenir al capdavant una gent que com a mínim gestioni. No han de ser meteoròlegs, evidentment, però han de tenir el seu equip i a partir de totes les dades que reps gestionar amb eficàcia, amb rapidesa, i no les declaracions que hem sentit, començant per Mazón i seguint per aquella consellera que vam...
Consellera de Turisme,
que va ser de coses. Que dius una falta de professionalitat.
I d'empatia.
Cap a les persones
que no saben. Algunes sabien que el seu familiar era mort, però algunes encara no ho sabien, el que havia passat. És que jo a vegades penso, s'imagineu aquella gent que han quedat atrapades, que durant hores i hores han estat agonitzant, vull dir, bueno, no sé,
sí,
és com el poso de pell de gallina, perquè penso...
Jo crec que en aquests moments el polític el que ha de fer és posar-se en mans del professional que té en el seu entorn, no?
Exacte.
O sigui, la figura, ara em recordo que el nom, aquella figura de persona que sortia sempre a donar el parte quan la pandèmia, com es deia aquell senyor?
Simón no sé què.
Sí, te pot agradar més o menys la manera que té ell després. Però vull dir, el polític el que ha de fer és això, és evidentment gestionar, tu ho has dit, la gestió, però amb l'assessorament i el lideratge tècnic de les persones que tens al cantó. No?
Sí, perquè ahir va ser un dia de retrets i, per tant, primer Mazón, el president de la Generalitat Valenciana, va carregar contra l'hidrogràfica del Segura, després va carregar contra els soldats de l'UME. La culpa és de Sánchez, però això ho podem dir sempre, que és el més fàcil dir, home, Sánchez, si tu no demanes ajuda, i va sortir tant la configuració hidrogràfica del Júcar com
l'UME.
Sí, i com l'UME van sortir a dir, escolti'm, quan ens van avisar, quan ens van dir veniu, nosaltres vam anar-hi de seguida. Vull dir, està claríssim que... I després ells, tossuts, a no decretar o no demanar al govern més ajuda, allò de les rivalitats polítiques, no, si aquests són d'un altre partit i no ens vindran pas ajuda aquí. Que jo vaig dir que aquí també va passar alguna cosa semblant, quan va haver-hi la gran nevada fa molts anys, es va impedir, no es va voler que vingués l'exèrcit a ajudar aquí a Catalunya. I mirem-nos a vegades també el malic nostre, perquè també n'hem fet algunes de barbaritats aquestes. Jo crec que avui en dia la UME és una de les millors unitats de l'exèrcit, perquè els veiem ajudant en qualsevol desgràcia i en qualsevol cosa, incendis
mira,
o qualsevol cosa que es necessita.
Mira les Illes Canàries amb aquell incendi del volcà. Vull dir, penso que la UME, que no fa molts anys que està creada, que va ser, que a més va ser una creació polèmica també, una mica també com la d'activar, diguéssim, de primers auxilis, diguéssim, a València, aquesta que van treure perquè era un xiringuito, no?
Sí,
deien?
Sí, sí.
Era un xiringuito.
D'emergència, sí, sí, exacte.
Amb 12 milions de pressupost anual, no? I després doncs, es van gastar 17 o 19 doncs, en recuperar la festa taurina amb el mateix pressupost. És a dir, el que van treure
d'emergències
ho van posar doncs, per recuperar allò. Jo penso que poder, si volien recuperar la festa taurina, jo, bueno, cadascú pot pensar el que vulgui, no? Però vull dir que haguéssim tret pressupost d'un altre puesto. Però treure pressupost d'una cosa com aquesta, per mi doncs, ho trobo terrible.
Perquè és portar la gestió a la ideologia, o sigui, sí. És portar a l'extrem de la teva exacte. Gestió a la ideologia pròpia, no?
Els meus són taurinos, exacte. Doncs farem els toros.
Exacte.
I llavors, doncs, allò és allò que dèiem, el que alguna vegada havíem sentit fa molts anys, han fet un país de pandereta, no? De, bueno, no sé com anava la cosa, no sé què, palmes i pandereta.
Bueno, aquest país, però... com a molts països, perquè nosaltres sempre parlem d'Espanya o de Catalunya, però si miréssim altres llocs del món, déu-n'hi-do també, eh?
Vull dir, home, estem allà sí, mateix. També.
L'ésser humà a vegades no és tan intel·ligent com ell es pensa, eh?
No, però me refereixo a allò de la cosa, o sigui, de fer la gestió de la cosa de lo de demà, és a dir, d'avui per demà i demà per demà passat i no pas pensar en que
bueno, una vista del futur, coses, allò que dèiem, no?
Futur, mig termini, curt termini, mig termini.
Correcte.
Sí,
és veritat que ahir feia retrets contra tant la d'allò del Hooker com la de l'UME. L'UME, com deia, no fa molts anys que està creada, però vull dir que és veritat que ens ha demostrat que allà on te va, doncs fa...
Ajuden
i ajuden molt més que no pas qualsevol altra unitat. Però i me consta, perquè sí que el que vaig veure és han tret com una mena de comunicat, per dir-ho d'alguna manera, dient que amb ells no els hi va cridar ningú fins a les 8 de la tarda, però que de modo propi, quan van veure la meteorologia, ja van anar 500 homes a València, de modo propi, que són els 500 homes que el Mazón va demanar a primera instància, no? I que, és clar, en el moment en què ho va demanar el president de la Generalitat Valenciana, doncs, en 5 minuts, aquells 500 homes ja hi eren allà.
Hi ha una cosa molt clara, que és que aquests dies, aprofitant tot això, sortien els plans d'inundabilitat. Vilafant suposo que el té fet perquè no sortia en aquesta llista, però Figueres no, eh? Figueres és una de les ciutats que sembla que aquest pla d'inundabilitat no el té fet, al igual que altres 7 o 8 municipis.
Més.
No? Més municipis?
Alguns més municipis hi ha que no el tenen, però no ho sé exactament, aquest tema no és de la meva competència i encara no hem tingut ocasió d'avaluar-ho, però em sembla que s'estava tramitant o faltava ben bé alguna aprovació d'algun organisme superior, el vistiplau d'un organisme superior.
D'aquí ve la importància també de fer reunions amb la gent que es podria veure implicat, sigui una nevada, sigui una llevantada, en aquest cas nostre. Per exemple, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Creu Roja, Brigada Municipal, la gent que intervé quan hi ha una cosa d'aquesta. Jo em recordo que a Vilafant aquí se n'havien fet moltes també d'aquestes reunions.
Els plans d'emergència.
Els plans d'emergència.
Això sí que l'altre dia parlàvem amb el cap de la
Guàrdia Urbana. Aquests dies que la gent sàpiga què ha de fer, què ha de tenir. Aquí a Vilafant, per exemple, els generadors que han de tenir gasoll, que han d'estar a punt sempre.
Cada un té la seva, en aquell moment, la seva missió, no? Mm-hmm. En cas de tragèdia, no? El que passa que, clar, després en aquell moment...
Sí, perquè el primer...
Que tothom se'n recordi de tot,
exacte,
eh? Però bueno, si hi ha un pla...
Exacte, si hi ha un pla, almenys que la gent sàpiga què ha de fer, perquè el primer que cau, ho hem vist, eh? Són la llum. Jo no sé si dir l'aigua potable, en aquest cas de València sí, però aquí una llevantada, suposo que la gent encara... Sí, hi ha hagut llevantades i l'aigua no s'ha tallat, la llum sí que s'ha tallat i la telefonia. La telefonia mòbil és el primer que falla, és el més sensible, eh? Vull dir que sembla que no, però aquí em sembla que ens vam quedar dos o tres... unes hores sense telefonia mòbil i hi ha pobles que es van quedar quan va haver-hi el Glòria, va caure una torre de llum
alguns
comerços i tot 3 dies sense llum, altres llocs no van tenir llum de seguida, no? I això és el que s'ha de preveure una mica, no? Aquí també sí. És difícil, però la companyia elèctrica, companyia d'aigües, tots aquests mitjans que vinga ràpid tothom a arreglar quan passi la tempesta o la nevada o el que sigui, arreglar-ho tot, no?
Els plans d'emergència, plans de protecció civil, això sí que hi són, vull dir, Figueres. I la inundabilitat, sí que hi ha mesures preventives perquè, per exemple, en el moment que plou una mida ja fora del que és habitual, immediatament es tanquen els passos del Manol, el camí de l'El, per exemple.
Ja tenim una mitja, a Figueres i la Fanta.
Sí, tenim una altra. Es tanquen immediatament, com a mesura preventiva. Vull dir que això ja està...
Però vull dir, una altra cosa...
La Guàrdia Urbana ja ho té previst.
Una altra cosa que parlàvem abans era la neteja, diguéssim, de rieres, rierols i totes aquestes coses que, doncs, esclar, evidentment, quan ve aigua, doncs tot allò rossega i, evidentment, l'aigua, en vez de tenir el seu cauce normal, que segurament si només fos aigua ja seria dintre del cauce, el que fa és desbordar. O sigui que moltes vegades el desbordament ve perquè el riu està ple d'altres coses.
Sí, sí.
Que en ple,
o sigui, tot allò que arrossega el riu quan ve ple.
Correcte. Mm. Que llavors és el que arriba fins als ponts i moltes vegades algun pont que ha caigut...
Obstrueix el pont...
Ha sigut perquè alguna travessa doncs, ha quedat entre dos pilans i la força doncs, de l'aigua l'ha fet.
Ara posem-nos una mica amb la pell de tota aquesta gent. Veiem a les imatges de televisió, muntanyes de cotxes, a molts que viuen en, o tenien baixos o comerços o botigues o cases en planta baixa, ho han perdut tot, vull dir, tot anegat, tot fet malbé, i posem-nos el... perquè no només és netejar, és tornar a començar-ho tot, quines ajudes... A mi m'agradaria fer allò que no fem quan es fa un pressupost, veure si realment després aquelles obres que estaven pressupostades, allò s'ha fet i s'ha construït i aquells diners s'han gastat amb allò. Clar, a mi m'agradaria veure quan es diu no, és que necessiten, posa-li 30.000 milions. A mi m'és igual els milions que diguin aquí, que no sé com els han comptat en 24 hores,
bueno.
O han fet a ull, com es fa tot en aquest país, i ja està, no? Però en el sentit de dir, realment quines ajudes han rebut els que ho han necessitat? D'aquí uns anys, o d'aquí 4 o 5 anys, hauríem de veure... Aquell senyor que tenia una botiga, una fleca, l'aigua li ha destrossat tot i li ha destrossat tot. I
què tenia... va rebre?
Què va rebre realment? Quines ajudes van rebre?
Aquest I si seria... les va invertir també en això?
Home, no. Ajudes suposo... per això, no per anar-se de viatge. Ajudes
home,
per la botiga, per tornar
no,
a fer que la botiga...
Jo suposo que com que molts de diners venen de la Unió, o vindran, dic jo, la Unió Europea suposo que també té un fons, diguéssim, per aquest tipus de desastres, per tant es demanarà, dic jo, que es demanarà també ajuda a la Unió Europea amb uns fondos que segurament...
Ja estàvem dient quantitats.
La Unió Europea ja tenia unes partides...
Llavors,
el paper aviam, de les asseguradores també.
Ens hem de donar compte que estem a la Unió Europea, que és una cosa sèria,
sí,
llavors vol dir que si no hem invertit aquells milions que han demanat, doncs els han de tornar, i si no, doncs ho han de pagar una penalitat, no? Vull dir que, no sé... Que
bueno, però a nivell d'infraestructures o a nivell de coses grans que les administracions són les que diuen com s'ha de fer i com s'ha d'arreglar, vies de tren, carreteres, ponts... Molt bé, però a nivell particular també hi ha una cosa important que és veure... com responen les asseguradores, no? I aquí a Vilafant ho hem viscut, quan va haver les inundacions ara fa anys. El paper difícil, perquè, clar, les asseguradores et donen uns papers que tu guardes en un calaix i no te'ls llegeixes, que a vegades ho llegeixes i no entenc el que diu, vull perquè vull perdre el temps.
Ara ja n'hi ha un calaix, perquè t'envien per e-mail.
Sí, t'arriben per mail, que aquell mail ves a fer un test.
O per WhatsApp, també.
Per WhatsApp, i vull per tant allò, les condicions aquelles que tu has signat, per dir-ho així, com el contracte a la llum i aquestes coses que t'envien per mail i signes i no sé què, al final no saps on és. Però la pitjor és això, no? En la pell d'aquesta gent que quan es posi a remenar, mira, jo tinc l'assegurança al cotxe, però vostè, això no... diu, maremotos? No. Riades? No. Sí, vull dir que hi ha coses que veurem que entren i que entren, i aquí estem veient milers de cotxes,
Això no entra, ja t'ho dic jo, perquè...
A més, també hauríem...
Això no entra, sí.
Hauríem de parlar també de... Tota aquesta aigua que ha fet tant de mal ha passat per un lloc que en principi
ara,
ja
aquí,
se sabia.
Aquí jo volia saber.
Ja sabia que és camí d'aigua, això, no?
Sí, perquè,
i allà s'ha construït.
Ara aclarem.
Aquest
d'aquí 10 anys, d'aquí 20
clar,
anys, què?
Perquè algú ha signat això, no? Algú ha dit, no, aquí es pot construir, no passa res.
Dóna la llicència.
Algú ha desviat el tour ja perquè no anés cap a València però resulta que ho ha fotut cap a l'altre cantó.
Fa molts anys que es va desviar el Túria, 50
i pico, sí, penso que ho veus.
Però el Túria no s'ha desbordat, eh?
Degut que va haver-hi una riada a València. I van dir, hòstia, collonut, va, el tirem cap a fora.
El Túria no s'ha desbordat, eh? Són altres rierols o altres barrancs que diuen, sí, que sempre són secs, no? I que no mai porten aigua, els que ara, diguéssim, s'han... Per no s'ho esperava, tot això, eh?
Però és evident que per allà era un lloc de pas d'aigua. Sí. I s'ha construït... Sí.
Es construeix, perdona, es construeix malament. Jo us explico un exemple que a mi m'explicaven. Aquí a Vilafant, parlem de casa, que ho coneixem. El pont de la Nacional 260, el pont de la carretera al carrer Comerç, té una alçada. I diuen que la llei diu que mai pots construir un pont, riu, aigua avall, més baix que el pont que tens abans.
Endavant, clar.
O sigui, si tu tens un pont que fa 3 metres, l'altre... O ha de fer 3 o 4 metres, però no el pots fer més baix. El pont que es va construir al Vial, davant de l'Ajuntament, és més baix, té la cota més baixa que el pont de la carretera Nacional 2. I es va fer, no sé, posa-li 40 anys després, no? Són aquelles coses que a aquell pont li falta un metro més, per dir-ho així, no? Són aquelles coses que parlem, no? Dic, home, doncs això ho va fer un enginyer o ho va fer algú, no ho va fer allò que diu un veí del poble que diu, no, fer-me un pont aquí, no? Ho va fer algú. Per tant, si això és una llei bàsica de la construcció de ponts, és de primero de puentes, que diuen, allò quan vas a estudiar ponts, sembla que és la primera assignatura, mai pots fer un pont més baix que el que hi ha abans, doncs, home, per què es deixa fer o per què es fan aquestes coses? I qui diu aquí, per posar aquest exemple, doncs segurament hi ha moltíssimes coses.
Sí, no? Val a dir que també poder ara sí que se mira més tot. No?
Jo m'imagino que sí, eh? Perquè
per exemple, no pots fer res, cap projecte de res, si no passa per l'ACA.
Exacte.
I l'ACA tarda el seu temps en mirar-ho i tal. Jo vull entendre que ara sí que es fa, però hi ha hagut una època que potser, bueno, la qüestió era construir... Sí.
Fa 2 estius vaig veure construir. I la veritat és que feia durant molts anys vaig veure una riera amb una de les urbanitzacions aquestes de Llançà, vale, que dona mar, doncs la riera sempre jo l'havia vista tal qual.
O sigui, buida, sense aigua, un pam d'aigua.
I sense res.
I sense res.
I fa un parell d'anys veig que comencen a construir un edifici, no una casa, no un edifici. Vull dir, llavors jo vaig demanar aviam el que, com és que... I em van dir, no, diu, si és que ja hem entubat la riera. I dic, bueno, però li heu posat un tubo de poder 3 metres, 2 metres i mig de diàmetre. Dic que, clar, si això, el dia que vingui una ramblada d'aquestes grosses, clar, aquest edifici que van fent allà, aquest edifici desapareixerà.
Aquí es va fer una altra obra, una altra obra hidràulica, és que es va soterrar una part del carrer Rec Susana, darrere de l'Esclat, perquè la gent ho entengui, darrere de l'Esclat, i el Rec Susana es va entubar allà un tros, i amb una d'aquestes avingudes d'aigua important, el carrer es va aixecar tot.
Clar.
Vull dir que la canonada no tenia les dimensions, possiblement, si en lloc de fer una canonada d'un metro de diàmetre haguéssim posat una de 3, però com que era més car, diu, pon la de 1, Manolo, que ja, con esto pasamos. Vull dir, són aquelles coses, aquelles obres que dius, bueno, com que són recs que hi ha poca aigua, com que són recs que gairebé no passa... És com el Manol...
Que cada 200 anys, només s'inunda cada 200 anys,
no? Sí, però després
arriba
un dia que passa aquesta
cosa. Dit això, també hem de ser conscients que aquest canvi meteorològic estem patint, eh?
Exacte.
Vull dir que el que abans no passava, ara ens passarà i irà passant.
Cada vegada més.
Que siguem-ne conscients.
De totes maneres,
jo... Preveure aquestes coses potser és molt difícil, o s'haurà de preveure per aquests... puntes més grosses, doncs de dir, bueno, pot arribar a 400, doncs 400.
Si
abans
no
eren
sentit,
100, doncs no, ara
si no he sentit malament, després d'aquesta, quan se'n vagi aquesta, ve una altra dana. Vull dir que, per tant, clar, que caurà o no caurà, això no doncs depèn dels vents, depèn de...
Encara no ho controlem del tot.
Depèn
de
l'aigua, si està calenta l'aigua de mar, i etcètera, etcètera. Esclar, són evolucions que o sigui, coses... que hi ha moltes coses que conformen, diguéssim, el
nosaltres
fet de que caigui o no caigui.
El pantà de Boadella està al 16%, sí, em sembla, o molt, molt baixet, per tant, ha plogut molt i aquí, en canvi, no ha plogut res. Vull dir que són aquelles coses que dius que la meteorologia, per sort o per desgràcia, del tot encara no la controlem.
No, però...
De totes maneres, jo voldria tornar al que deia al principi, doncs que ara és moment d'ajudar-los, ara és el moment de treballar per això i després, bueno, ja trobarem les maneres de solucionar tota aquesta cosa. I respecte a això, jo vull, m'agradaria, si em permets, Toni, fer una memòria de que aquí a Vilafant s'està recollint aliments i altres coses necessàries a través de iniciativa de l'Ajuntament, però a través de, dels amics de Protecció Civil, que tenen dos punts de moment, que és el Centre Civil de les Mèlies i la botiga de Can Morera. Crec que últimament s'ha afegit algun altre punt més de recollida, però que, bueno, que cada, durant tots els dies, aquesta setmana, es poden anar recollint amb la previsió de que es pugui enviar un camió cap allà cap a final de la setmana.
Uh-huh. A Figueres també ja han sortit camions.
Sí, que a nivell d'administracions el que s'està recomanant és que...
Ajuntar-nos, sí. Més... De fet, em penso que hem posat en contacte amb alguns pobles de per aquí al voltant per aglutinar tot allò.
A vegades, més donatius, que material, perquè es veu que hi ha un cert col·lapse, també.
Sí, sí, clar, clar, clar,
sí, sí,
clar.
Veus que la gent envia camions i camions d'aliments, aigua...
Donatius a Creu Roja, donatius... Que això
i a vegades el que fa la falta són diners per ajudar, el que dèiem, aquell botiguer, que la maquinària de la botiga...
No, o que Creu Roja, Càritas o l'ONG que sigui, doncs hagi de comprar X en vez de Z, no?
I correcte, millor, correcte.
Estem enviant Z i no el que es necessita.
Sí, perquè la gent demanem el que pensem que es necessita, però no sabem el que es necessita.
Sí, 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 sí.
De totes maneres, ara que digueu Creu Roja i tal, hauríem de fer una alerta, que ja s'està fent, que hi ha gent que amb els xalecos aquests de Creu Roja o d'alguna altra entitat, doncs passen per les cases demanant diners. Sí, sí. Per diners,
bueno,
per...
Miserable, això.
Correcte, això és algú miserable, molt, rastrero, molt. I ja no sé pas el que més, però bueno...
Bueno, ho hem vist allà, no? Bueno. Que estàs malament i que hi ha gent que s'ha dedicat a robar, gent que picava les portes perquè, com que no hi ha llum, la gent que t'obri després roben a dintre les cases, vull dir, és despreciable aquesta gent.
Sí, la gent que fa...
Jo crec que el jutge que els ha declarat presó directa, allò sense fiança i presó directa, és que, bueno, és que s'ha de ser persona per ser jutge, també, ésser humà, i per tant, doncs, escolta'm, si aquest està robant amb una joieria, jo entenc el que entra en un supermercat i s'emporta aigua, llet de mainada, bolquers per la mainada o pels avis, un tall de pa, no?
Sí,
això,
sí,
que deien
sí,
per necessitar, ara, el que entra en un supermercat i s'emporta les teles i una torradora,
no,
si no
necessita.
Tens llum, per què vols una torradora si no,
no
tens llum?
No, clar, això, vull, no
això és una altra cosa, eh? Per tant, caldrà seguir l'evolució de com anirà tot. Jo penso que de mica en mica s'aniran netejant carreteres. Ahir la dana aquesta va afectar el sud de Catalunya, va haver-hi carreteres tallades, va haver-hi... Jo crec que es va fer molt bona feina amb la previsió.
Una prevenció
total. Tot el que és Castelldefels, Gavà, tot allò va quedar ben ple d'aigua, però aquí la previsió crec que es va fer bé. N'hem après alguna cosa o hem d'aprendre encara més coses.
Sí, o ens venia tan a prop que han dit calla, que no d'allò.
Que no en soqui nosaltres.
I en tot això, jo he sentit gent que es queixava de que per què han tallat trens.
Bueno, ah, sí.
No?
Sí,
clar, i allò que dius...
Queixar-se des de fora...
L'esport nacional.
És l'esport nacional, ara ho has dit. Fem una pausa per la publicitat i de seguida hi tornem.
Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
La teva companyia diària.
Sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies, no me va...
Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
Aquí ja fa més de 20 anys que estem amb Rafa Nadal, durant els quals hem viscut grans moments. Ara ha arribat el teu. Aprofita que tornen els 10 dies Kia i vine a celebrar-ho del 7 al 18 de novembre. Kia i Nadal, 20 anys junts.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
Diumenge 17 de novembre, 27è aplec de Manol i Palol Sabaldoria. A les 9 del matí sortida des de l'Alzina de Can Massanet per caminar vora el Manol. Pel que us agrada captar moments i natura, gincama fotogràfica durant la passejada. I a les 11 del matí a Palol Sabaldoria, esmorzar gratuït pels socis de l'Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria. Els no socis, 3 euros. No cal inscripció. Activitat gratuïta. Recordeu, diumenge 17 de novembre, 27è aplec de Manol i Palol Sabaldoria.
Voleu aprendre a ballar sardanes? Vinga, va!
que segurament tens ganes d'aprendre a ballar sardanes perquè no en saps, perquè vols millorar el teu ball? Doncs apunta't a aquesta activitat de Clau de Sol, cada dimecres a les 6 de la tarda i fins a un quart de 8 al Centre Cívic Les Mèlies. Per més informació, truqueu a l'Antoni Caselles, 609 45 07 41. Repetim, 609 45 07 41. Vine a aprendre a ballar sardanes amb Clau de Sol.
Atenció, atenció. No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctor Zaven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Zaven t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
Hyundai? 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 Hyundai?
És igual com ens diguis. L'important és que ens trobis i puguis gaudir de la nostra tecnologia, al millor preu i d'un servei professional i personalitzat. Fornells Motor, el teu concessionari Hyundai a l'Alt Empordà. Ens trobaràs a la carretera Nacional 2, a Santa Llogaia d'Àlguema, Figueres.
Exposició Joan Jubosch, Letàrgia. Presentació d'aquesta exposició el dissabte 9 de novembre a les 7 de la tarda a Palol Sabaldòria. Es podrà visitar dissabte 9 de novembre des de les 7 fins a les 9 i diumenge 10 de novembre de 10 a 2 del matí i de 4 a 8 de la tarda. Recordeu, veniu a visitar la nova exposició d'en Joan Jubosch, Letàrgia. A Palol Sabaldòria aquest cap de setmana. Presentació dissabte 9 de novembre a les 7 de la tarda.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Tornem després d'aquesta pausa aquí a la tertúlia, a la sintonia de Ràdio Vilafant. Avui dèiem que és un dia important perquè la capital, el centre del món, fa eleccions. Nosaltres, que som les colònies, fem aquí eleccions de poble, que dic jo. Però allà els que manen de veritat fan aquestes eleccions. Kamala Harris, Trump, la cosa va molt igualada. En Trump ja ha dit que si perd no dirà que fan trampes. Sí,
sí, sí. Bueno, no, hi ha altres coses, hi ha altres coses
ja
més
diguent,
gruixudes.
Ja ho està
eh?
Diguent, ja ho està
diguent.
Sí.
És terrible. Aquest, com
riure,
com
bueno,
podem...
Riure.
Ja ho està
fa pena.
Fa pena i és sociològicament és com pot ser que hi hagi tant de milions de persones que el segueixin?
Exacte.
Com
exacte.
Pot ser? Perquè
tu el
sents,
passin,
tu el sents i realment aquest senyor no...
El discurs que fa el Trump als Estats Units és el discurs a l'extrema dreta europea.
Extrema dreta ja, però extrema, extrema.
Sí, sí. Primer els americans, primer nosaltres, tot aquí, els immigrants venen a treure'ns els llocs de feina, no volem els immigrants, és el mateix discurs que l'extrema dreta.
Sí. I bueno, sí, el bolica que fa fort.
Les dones, allò de... Sí. Diu, no, jo abraçaré... No us preocupeu, dones, jo us donaré un abraç i us protegiré amb els meus braços. I hi ha dones que ja han sortit dient allò de... Mare de Déu, Déu un abraço d'aquest senyor, no? Vull dir, perquè tothom sabem el que passa.
De fet, els 4 anys que va estar governant, la gent es pensava que, bueno, seria un debacle i tampoc va ser un debacle tan gran, eh? Vull dir, sí que va fer accions i coses que va obligar una miqueta les empreses americanes a tornar al seu país perquè els hi volia posar arancels, vull dir, econòmicament els apretava, però després, la seva forma de governar, jo penso que hi ha gent a darrere d'ell que, no sé què, també la va aturar. Tampoc es va veure, es pensava que seria molt més debacle que no quan governava. I no sé com ho veieu vosaltres, si hi haurà molta diferència, o quines diferències podem trobar, perquè aquí a Europa ja es diu, si guanya Trump, ho passarem malament, Més que la Harris.
Si guanya Trump, aquesta cooperació que hi ha entre Europa i Estats Units a nivells econòmics o militars o tot això, si més no, disminuirà. La guerra d'Ucrània-Rússia s'ha acabat i ja sabem com s'acabarà si Estats Units es retira, no? Gaza, doncs, pobres, ja poden anar fent les maletes si no els han fetes ja. Clar, hi ha una sèrie de coses que jo no sé si serà pitjor que surti entrant per Estats Units o per la resta del món.
Sí, nosaltres aquí a Espanya hi ha els arancels, perquè vull dir, jo no sé si us en recordeu, quan va sortir en Trump, el primer que va fer va ser posar arancels molt alts, doncs els productes espanyols que anaven cap allà, no? Per tant, aquesta serà, i això ho farà, ho tornarà a fer. I, bueno, esclar, sí que és veritat que la gent a l'ombra del seu govern, doncs moltes vegades el paraven una mica de coses que li deien que o no podia fer o no devia fer, però, bueno, és igual, amb ell li és igual, exactament igual. I jo penso que els conflictes, com deies tu, els conflictes que tenim bèl·lics, diguéssim, a Europa i al Pròxim Orient, poder segurament acabarem malament, perquè bueno, Estats Units voldrà entrar a totes i...
O no.
Sí.
Clar, això no se sap perquè, clar, algú diu, bueno, possiblement el territori conquistat o conquerit per Rússia s'ho quedarà a Rússia, però s'acabarà la guerra. Jo no sé si és el punt d'arribar a un alto el foc i unes negociacions, sí. I recordem que la gent del Donbass feia des del 2014 que estava en guerra, per al seu espai. Vull dir que, clar, aquí és allò que dius, bueno, possiblement Ucrània perdrà un 18% del territori, però què és millor, el 18% del territori o la quantitat de milers de morts que hi ha cada dia, amb aquesta guerra, no? I el que està implicant aquesta guerra no és només el milers de morts, la quantitat d'ucranians que han sortit del seu país. Penseu que a Polònia està ple d'ucranians, però també a Espanya n'hi ha 35 o 40.000, la França...
El de la primera onada van arribar 200.000.
Pues imagineu-vos el poble ucranià que està dispers por ahí, no? Gaza, doncs una altra cosa. Jo crec que Israel no tornarà als territoris que està conquerint. Vull dir que els palestins cada vegada tindran més, el territori menys. I jo crec que ara mateix el que està fent els israelis d'atacar tota la part sud del Líban, no ho tornaran al Líban. Estaran anys i anys i anys ocupant aquell territori, que és el que han fet de mica en mica els israelians. No? Per tant, jo no sé com acabarà la guerra. Alguns diuen, i els mateixos iranians han dit que s'esperen a les eleccions americanes, però que atacaran Israel d'una forma molt més forta una vegada passada les eleccions americanes. Per tant, alguns diuen que fins i tot aquesta pròxima nit, que ja està en marxa les eleccions, Iran tornarà a atacar Israel. I si Iran ataca Israel, és allò, Israel tornarà a atacar l'Iran i ja la tenim liada.
Embolica que fa fort.
Que passa que no sabrem, perquè és clar, encara que avui es vota, que el segon dimarts, no?, o el primer dimarts, coincidim també amb...
No, fins demà al vespre no coneixerem.
No, i o més, perquè pensa que tenen molts horaris diferents, vull dir, tenen sistemes horaris...
Sí,
bueno,
sí,
no
sí,
sistemes.
És home esclar, evidentment.
Correcte, a l'est i a l'oest, no?
Estem a 24 a 48 hores de saber qui ha guanyat.
Però vull dir que després passarà, hi haurà una guerra de com va passar ja l'altra vegada,
bueno,
no? Una
tant
guerra...
que als Estats Units també hi ha allò que, digue-li ciència-ficció, digue-li política-ficció, però que estan a prop d'una guerra civil una altra vegada. Els Estats Units amb Trump i tot això remenant l'assalto al Capitoli.
Jo és el que volia dir, que aquí, a part de tots aquests temes tangibles de que si arancels, de que si s'apoia una guerra, s'apoia l'altra, el que sigui, hi ha tot el tema no tangible, que és l'ideologia, aquesta ideologia d'ultradreta, aquesta ideologia populista que està impregnant, que a més s'escampa a nivell internacional i que és un risc per la llibertat de les persones, que esclar, es diuen coses que no es poden fer, però tu les dius, la gent se'ls creu, vull dir que és tot això, aquest intangible de l'ultradreta i del populisme, que bueno... Que
aquests bulos que...
És un altre perill, un perill
la gent,
greu.
Que la gent es creu, vull
exacte,
dir que...
Que n'hem sentit de totes aquests dies,
correcte.
Sí.
No, vull dir, i en el cas de Trump és algo horrorós, vull dir, és el pare dels bulos, sí, que diuen, per dir-ho d'alguna manera.
El que s'hauria d'analitzar també és com arriba una persona persona com Trump a ser designat pel seu partit...
Són aquelles coses que a vegades no hi entenc. En un principi no estàvem pas gaire d'acord.
Què ho va decidir? L'atemptat aquell que va tenir, que jo estic convençuda.
No, no, ja estava designat.
Perdona, aquell dia...
Aquest últim, vols dir? Aquest de fa el juliol?
Però ja estava designat.
No. A l'endemà, és que és curiós, no? Aviam, no sé, la cronologia, curiosa, no? No tenia prous representants per ser elegit. I a l'endemà d'aquest míting que feia, que tothom li va dir que no el fes, en allà on el feia, doncs a l'endemà d'aquest d'allò tenien la convenció ja per donar suport amb el... De fet, ja hi havia un altre candidat que tenia els suports majoritaris, ¿vale? Que després, el que passa que amb el tema... d'aquest atemptat que va tenir, estrany, no?
Bueno, són
doncs,
Mai sabrem.
O sigui, tu el que estàs dient és que aquest atemptat no era fake, diguéssim.
No.
Però quan es va ajuntar, algú diu... El tio va portar molt bé, doncs, perquè li va rascar l'orella.
Algú diu que quan es va ajupir, algú li va tallar una mica l'orella perquè...
Això jo ja no crec tant. Suposo que va ser un fallo de coordinació, però bueno... I llavors en aquella convenció, escolta, va sortir per majoria, vull dir, i aquest home que era el que...
Què et fa pensar? Això
em fa pensar en una cosa que he sentit aquest dematí per la ràdio, que explicaven que un periodista es va enfangar i que està gravat per imatge. No, ja ho sé, que és veritat. Se va enfangar i es quedaven la captada de les imatges.
Es veu que aquest...
Es
veu que aquest periodista al matí en el programa de Horizonte, es veu que ell va fer una connexió al matí que havia estat ajudant algú, no sé què, i estava atacat de fang, però es veu que després va anar a l'hotel, es va canviar, es va dutxar i a la tarda va fer una altra connexió d'aquestes dintre el programa i portava roba neta i no estava atacat i no quedava bé, i ell, una veïna el va gravar des d'un balcó, va agafar fang i es va embrutir de fang mentre la veïna el gravava amb el mòbil, no? I clar, i quan va fer la connexió, doncs dona la impressió, tot, perquè, escolta'm, no és només ell, tots els... La majoria de periodistes que han anat sortint...
Sí, exacte, això és el que estem creant,
exacte, i després...
Un altre bulo.
No, sí, i la gent tot s'ho creu, i la tele... Jo no dic que tot... La tele és molt pensat, és molt coordinat, és molt... Si fan alguna cosa, no ho fan... Han anat tots els grans comunicadors, tots... No és que la tele... Mira, jo que sé, qualsevol programa de la Rosa Quintana, no només ella, diu, a l'estudi, i després allà envies una altra gent, no? Doncs no, ella ha anat allà, no? I vull dir, tots han anat allà per a fer les imatges des d'allà. Bueno, són coses del periodisme,
Com a gran comunicador, inclús, hi ha anat el rei.
El rei també va anar-hi. Va anar en Sánchez també, va anar en Mazón, però en Mazón i Sánchez van sortir mal parats.
Van sortir escaldats.
El rei, déu-n'hi-do, el que va aguantar, eh? S'ha de reconèixer. Jo no hagués anat aquesta visita, jo crec que s'obre. Crec que és el moment de deixar professionals que no són gent conegudes, segurament.
Saps què es va tindre que fer, no?, perquè aquest senyor no és allà?
Netejar tot el carrer i treure tothom del mig, no?
La comitiva que portava va frenar tots els camions i totes les eines que havien d'estar treballant, els van frenar perquè va tindre que entrar aquest senyor allà.
Jo ho crec, perquè quan va el rei en algun lloc, ho sabem, quan ve el Museu Dalí, per exemple, carrers tallats i no sé què, vull dir que ells arriben allà, no veuen la realitat d'allò com van, no? Jo estic segur que quan fan aquests premis d'Astúries i que ells són tan asturians i no sé què, vull dir que tallen la meitat del centre de la ciutat de Gijón, per dir-ho així, i després, si van a un poble, allò no deixen acostar-se a ningú.
És trist, per això, que no sàpigues la realitat, vull dir, també.
El que passa és que és allò que dius...
I més trist és mantindre-ho.
Si va perquè hi va, i si no hi va perquè no hi va, no?
Bueno, jo
crec que tenia
que anar... també és veritat. Sí, si hagués anat, continuem des d'estar allà calentets a casa.
Però ara, bueno, sí, ara era el moment d'anar-hi, gran pregunta, no? Era el moment d'anar-hi o podia haver esperat una mica?
Podies haver anat a València, podies haver estat al centre de comandament de València, des d'allà...
Però és això que dius.
Si vols donar la imatge que estàs a peu de carrer, a peu de canyó, vale, d'acord, és això, és el centre de comandament.
Dius, jo ara no iré allà perquè representa un desplegament que afectarà les tasques de neteja, etc.
També sobta que, per exemple, ara parlàvem de l'Àngel Gaitán, que és un mecànic que també surt i va fer una comitiva de tres furgonetes plenes de coses fa dies enrere, i va arribar al poble i l'alcaldessa, no sé quina ciutat era d'aquests pobles, parlem de poble de 25.000 habitants, no... I l'alcaldessa diu, no ha vingut ningú perquè és que no poden arribar. Diu, perdoni, jo acabo d'arribar amb tres furgonetes carregades d'aigua i de coses, no? I com és que no hi ha ni l'Aume ni aquí, no, aquest poble, ni hi havia ningú, no?
És igual com jo veia els periodistes, que eren a tot arreu.
Sí, tot arreu.
I en canvi no hi havia arribaven. No,
bueno,
ha vingut
perquè
ningú.
Perquè la imatge... allò que diu la imatge val més que mil paraules,
sí.
Però és clar, la imatge fixa, la imatge que tu no veus exactament com ha arribat amb allò, a produir-se aquella imatge, doncs és falsa, perquè te pot donar la imatge que tu vulguis, vull dir, la imatge que ell vol que tu vegis. Mm-hmm. Vull dir,
sí, però hi ha imatges que et deixen molt d'allò, per exemple, també n'hi ha una altra que és... és que són uns policies francesos parlant amb la gent d'un poble, dient-los, bueno, i on estan els policies d'aquí, o la UME, és que no ha arribat ningú, vostès són el primer. O sigui, uns policies francesos van arribar primer en un poble de València que no pas qualsevol altre...
Bueno,
ahir
me deien que hi havia un col·lectiu japonès que feien alguna cosa, diguéssim, a València, i que abans de les 12 del migdia van rebre en els seus mòbils l'alerta d'això i van marxar. Vull dir que hi eren cent i pico japonesos.
Ja.
Llavors, clar, són coses d'aquelles que no ho saps. Vull dir, en aquests moments això és tan desastre, diguéssim,
sí,
que no ho saps exactament el què.
Sí,
on te repartiràs la gent? Vull dir, estan dient allò, la gent que vol venir a treballar, que vol venir de voluntari, vagin tots a tal puesto, i en allà es redirigiran,
no? Que és complicat, que és complex, és evident, perquè una cosa és una comarca com la nostra, en pobles petits, no?, que dius, pot ser relativament fàcil, entre cometes, però l'altra és ciutats que, esclar, estaven veient aquestes 27.000 habitants, 25.000, 15.000,
és supercomplicat.
És complicat.
Ciutats molt planeres, al costat del riu,
al costat de l'altre,
aquí nosaltres, per exemple,
amb molts de pàrquings i molts de soterrans i molts de flaixos.
Figueres, per exemple, l'orografia que té és que, bueno, tot és baixada, diguéssim, cap a la Mercadam, per dir-ho així, entenem-se, cap a l'estació de Mercadam.
La Higueta, no t'oblidis de la Higueta, que ha tingut diverses inundacions.
La Vilatenim,
està molt més baix.
Les cases de Vilatenim, les Moragues,
suposo que allà, aquelles ciutats són molt més planeres, totes. O sigui, l'orografia deu ser molt més planera perquè ha rebut tota la ciutat, vull dir, és allò que dius, mira, uns carrers i altres no, suposo que alguns se n'han salvat, però la gran majoria de tots els ciutats, les ciutats que estan allà al voltant, han rebut. I parlem de pobles, però allà hi ha pobles petits, hi ha ciutats de 25 i 30.000 habitants, que hi ha, tot i que allà és un poble, però 25 o 30.000 habitants.
Sí, exacte, també sortia, no sé si era Paiporta, un d'aquests, diu, este poble i tal, i llavors nosaltres som 27.000 habitants. Imagina't.
Escolta'm una cosa, abans de plegar, parlàvem de les eleccions i ens hem quedat una mica així a mitges. Què votaríeu? Jo votaria Kamala Harris.
Jo la Kamala...
Sense cap mena de dubte.
No solament com a persona, sinó no, com a dona.
Bueno,
jo no entenc, sí, no entenc dona, la gent però, que van arribar als Estats Units, que els seus pares van arribar d'emigrants als Estats Units i que els fills, perquè jo conec i he estat parlant les eleccions que va guanyar el Trump, precisament jo hi era en allà. I la gent t'ho parles i diuen, ui no, és que aquest senyor és el que millor ho farà, i a més els emigrants, jo dic, collons, tu, però si la teva mare i el teu pare van venir en aquí d'emigrants, van entrar...
Són els pitjors.
Bueno, la segona o tercera generació.
No? Sí. Vull dir que d'això.
I tu llavors... parles amb gent aquí emigrant de segona generació, i no dic tercera, perquè aquí tercera n'hi ha però poca, i la majoria de segona generació que han anat a col·legi aquí, parlen català i el que sigui, i són els pitjors que no volen més immigrants. Bueno. O sigui, ells han vingut, ja estan bé, però no volen que vingui ningú més.
Doncs això. I llavors, a més, com que tot se col·lapsarà el dia del tercer dijous d'aquest mes, que és el dia d'Acció de Gràcies, no? Dels americans, que llavors, quan comencin a tenir... més o menys el què, doncs, i tindran doncs 4 dies al Trump per anar comptant, enviant bulos de que ell ha guanyat i que l'han robat i que aquelles papeletes d'allà les van posar.
De totes maneres, jo també abans d'acabar volia dir un altre tema, si em permets, Toni, i a més és en relació a vosaltres. Em penso que aquesta setmana esteu de festa. Heu fet,
bueno, estem de festa, hem fet 42 anys.
42 anys, i per tant...
Déu-n'hi-do, 42
anys. Felicitats.
El dia 4, que va ser ahir, em sembla. Ahir, 4, vam fer 42 anys a l'inici de les emissions, allò ja gairebé diàries, que, o sigui, vam començar l'any 82 amb emissions allò de mica en mica, a poc a poc, i nosaltres, el naixement de la ràdio va ser allò, i després un mes d'abril vam començar ja tot el dia, no? Llavors fèiem de 6 de la tarda o de 5 de la tarda a 12 de la nit, després cap de setmana... I després, a partir de, no sé si val, va ser també el 10 o 12 d'abril, que van començar ja, de l'any 83, 84, van començar ja tot el dia. Ja fa tant d'aquest, me'n recordo.
Tu hi eres.
Jo hi era. Bueno, al principi de tot, no, eh? Al principi de tot, hem de recordar que en principi era l'Antoni Vilches, que tenia el Frankfurt Durant.
Camp dels Enginyers, no?
Exacte. Aquí, i ell tenia el Frankfurt Durant al carrer Sant Pau.
En el Camp dels Enginyers tu encara no estaves, no?
Sí.
Ah, ja estaves.
I ell, des de casa seva, posava un fil musical per tenir música al Frankfurt. I els veïns ho escoltaven perquè ho fèiem una emissora per FM, diguéssim, tothom que sintonitzava aquell punt del dia ho escoltava, i d'allà van sortir la idea de fer l'emissora, que es va fer en l'edifici de Ventes, al carrer Xaloc número 2, davant del Bar Hidalgo en aquell temps, allà al Camp de Giners, quan hi havia molt poques cases, al Camp de Giners hi havia 4 carrers, i es va fer allà, es va fer la ràdio, o sigui, les oficines de venda era al planta baixa, i a dalt al pis, diguéssim, es va fer l'emissora, i allà es va començar a fer primer en col·laboradors i tal, i de mica en mica, i després es va començar a emetre, no? Érem col·laboradors i tot, i després allò va anar... Quin temps aquells, eh?
Sí.
O sigui, quin temps de ràdio, quan no hi havia ni xarxes socials...
Exacte.
A la tele tenia 2 canals, exacte. No hi havia Netflix, sí. Tot allò, era una altra història.
Però la ràdio ha anat resistint, bueno, Ràdio Vilafant, però la ràdio en general ha anat resistint a tot això.
Sí.
No? Vull dir, això és positiu.
Sí, el positiu, efectivament, perquè hi ha hagut moltes... I va haver-hi, vaja, moltes emissores que es van posar a molts pobles, sí, o molts llocs, que van, sí, vaja, van durar uns anys, però que van desaparèixer. Vull dir, sí, que suposo,
però
que
Figueres en tenien dues, sí, i no en tenim, sí, cap. No cap, sí. En canvi, vosaltres heu mantingut. Sí, sí.
Compte que a nivell de Catalunya, per exemple, estem parlant de que Catalunya, aquest moviment de la ràdio local va arribar a ser de 200 emissores. Sí. En queden un centenar, sí, i d'aquest centenar que emitim així cada dia amb una programació seriosa i tot, som 35, eh? O 30, a tot Catalunya.
A tot Catalunya?
Sí, sí, sí. Vull dir, això també
és que comporta un esforç considerable, eh? Home, vull dir, ja no és allò de...
De
mort a la ràdio, si no...
Va, farem 42 anys més, com a mínim, per tant, cap problema.
Ens retrobarem aquí.
Gràcies per la vostra participació avui un dia més a la tertúlia. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora, ja amb la Mercè Mainé.
Molt bé.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.